Bona tarda, són 2:15, us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
El projecte Recuperem celebra 10 anys. És divendres 6 de febrer. El projecte Vallèsà contra el malbaratament alimentari ha reeixit a la comarca i en dona fe a les 7 escoles de castellà que van participar ahir a Sabadell a l'acte commemoratiu d'aquests 10 anys. De seguida us donem més detalls. Abans, altres titulars. Una setantena de persones assisteixen a les 7es jornades d'infància, joventut i adolescència que es van centrar en la cultura restaurativa a la resolució de conflictes. I al llarg d'aquest informatiu parlarem amb l'actor Carles Sans, ex del Tricicle, que aquest dissabte representarà l'obra Per fi me'n vaig a l'Auditori. I en esports, el Club Bàsquet Castellà buscarà la victòria contra el Club Bàsquet Neus, rival directe a la zona baixa de la taula. I la previsió meteorològica, treva pel bon temps, en general, encara que apareixen pluges de cara a dissabte a la nit. Comencem. Com us dèiem, ahir a la tarda es va celebrar a Sabadell el 10è aniversari del projecte Recuperem, que s'ha confirmat com una referència a l'aprofitament alimentari i la cohesió social al Vallès Occidental. Un acte que va comptar amb la participació d'alcaldes i alcaldesses de diferents municipis vallesans i també amb representants d'entitats i empreses que han ajudat a fer el fet que el projecte sigui tot un èxit. Gràcies a Recuperem s'han aportat des del curs 2015-2016 un total de 61.090 quilos de menjar i més de 163.700 àpats que han ajudat a gairebé 4.000 famílies. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i el president del Consell Comarcal, Xavier Carcés, van ser els encarregats d'inaugurar l'acte de celebració que posteriorment va comptar amb una taula rodona amb diversos representants d'entitats i empreses, entre ells la directora de l'Escola Sol i Lluna de Castellà del Vallès. Abans de tancar l'acte es va fer un reconeixement a les entitats que van fer possible el projecte amb àmplia representació castellarenca, ja que van pujar a l'escenari membres de les escoles castellarenques Sol i Lluna, Emili Carles, Sant Esteve, Joan Blanquer, Puig de la Creu, Bona Vista i FEDAC i també d'entitats com Creu Roja i Càritas. L'alcaldessa de Castellà del Vallès, Yolanda Rivera, que va ser l'encarregada d'entregar els reconeixements als representants de les escoles i les entitats, explicava la necessitat d'aquest acte.
Per mi ha sigut necessari perquè ens ha posat en contacte, no?, en un únic espai, doncs, poblacions, administracions locals, escoles, direccions, empreses, treballadors, cuineres, i ho dic en femení perquè no hi havia cuiners, i per tant aquest acte ha servit per veure des de l'inici de tot el procés fins al final, i crec que això és important perquè quan algú participa en un projecte que sàpiga què significa allò que està fent, no? Quan una cuinera està separant el menjar i l'està posant en un tàper, perquè avui ha quedat palès per què l'està posant, on va parar, què implica, quin esforç de les administracions i al darrere. I això jo crec que uneix la sensibilitat i fortifica el projecte.
Per la seva banda, l'exalcalde de Castellà del Vallès i actualment secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació de la Generalitat, Ignasi Jiménez, va ser qui va tancar l'acte en substitució de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Jiménez reconeixia que el projecte és la suma de molts esforços.
Sumar tots aquests esforços amb una idea senzilla a vegades és molt més complicat del que pensem, i fer-ho realitat i fer-ho possible, jo crec que està bé també que ens diguem aquestes coses bones ara que celebrem aquest 10è aniversari i que puguem posar en valor precisament la força d'aquest treball cooperatiu. Recuperem, bé, com pots observar, el nom del projecte, d'aquesta cooperació entre tots. Jo crec que és un model també a seguir i que espero, doncs, que per molts anys i puguem continuar celebrant que aquest és un projecte que està arrelat i que està viu i que continua sent útil al conjunt dels ciutadans i ciutadanes del Vallès Occidental.
L'acte es va celebrar a l'Auditori de la Torre de la Fundació 1859, Caixa Sabadell, de la cocapital vallesana.
L'informatiu del migdia.
Per 7è any, les jornades d'infància, adolescència i educació promogudes per l'Ajuntament de Castellà van omplir dimecres la sala d'actes del Mirador amb una setantena de participants que van voler ampliar coneixements sobre l'enfocament restauratiu i la cultura de la pau a la gestió de les relacions. Albert Sant Andrés.
Les jornades destinades a desgranar i ampliar el coneixement sobre els conflictes i les relacions entre infants i adolescents van ser inaugurades per l'alcaldessa Yolanda Rivera i presidides per la regidora d'Educació, Anna Riera. La màxima responsable del consistori va explicar el que es van trobar els i les participants a les jornades.
Unes ponències d'experts i d'expertes molt formats en cada una de les matèries que donaran eines als professionals que treballen amb infants i amb adolescents, eines perquè aprenguin a gestionar els conflictes i per educar a la cultura de la pau. No? Què és educar la cultura de la pau? És educar, en primer lloc, escoltar-nos, perquè si ens escoltem ens entenem, si ens entenem ens podem posar en el lloc de l'altre i, per tant, ser més receptiu, acceptar millor la diferència i poder arribar a solucions amb el diàleg i això al final el que dona són eines perquè els infants creixin més segurs, més forts i en definitiva són la societat del futur. Per tant, si els infants creixen més segurs i més forts tindrem una societat millor que la que tenim avui.
Amb inici a les 9 del matí i fins ben entrat al vespre, els gairebé 70 participants van poder interactuar amb els diversos ponents que van passar per la sala d'actes, arrencant amb Mònica Albertí, doctora en educació, psicòloga, mediadora, i Marina Caireta, formadora i investigadora de l'Escola Cultura de la Pau de la UAB. En aquesta ponència es va presentar l'enfocament restauratiu relacional i la seva vinculació amb la cultura de la pau, un dels eixos troncals de la jornada. L'alcaldessa va parlar en la presentació sobre la importància d'ensenyar i aprendre a estimar.
És tan bàsic que a vegades necessitem parar, que és el que passarà avui, no? Parar, seure, deixar les nostres tarees quotidianes i escoltar que algú ens recordi que estimar també s'aprèn, que estimar també s'ensenya i que això és la base. Per tant, jo crec que avui seran unes jornades que com he parlat abans d'entrar en algunes de les persones, que venen aquí, venen entusiasmades, venen sabent que avui és una teràpia i que és una desconnexió i que és un recordatori de lo que és essencial i que se'ns oblida en el dia a dia.
Lola Montejo, Òscar Negredo, David Gualda, Montse Pedrol, Gemma Ubassaro, Maria Elena Tolosa van ser altres dels ponents de la 7a edició de les Jornades d'Infància, Adolescència i Educació.
L'informatiu del migdia.
I en pàgina cultural avui us expliquem que l'Auditori Municipal Miquel Pont continua apostant per l'humor de qualitat amb l'arribada aquest dissabte 7 a les 8 del vespre de la proposta teatral Per fi me'n vaig, el nou espectacle en solitari de Carles Sanz, que ja ha exhaurit les entrades. L'actor i humorista, conegut durant molts anys com una de les potes del tricicle, torna a pujar a l'escenari amb una proposta que combina rialles constants i una mirada molt personal sobre el moment vital en què es troba. La nostra companya Marina Antúnez ha pogut parlar amb ell.
A veure, Per fi me'n vaig... Però no hi havia hagut ja un Per fi sol?
Bueno, hi havia hagut un Per fi sol perquè va ser un espectacle que va sorgir a resultes de que el tricicle, doncs, després de 43 anys d'activitat, doncs, va decidir fer el ximpum final, no? I jo, amb aquest Per fi sol, com que vaig decidir continuar a emprendre una aventura en solitari, doncs se'm va acudir aquell Per fi sol que explicava anècdotes viscudes amb el tricicle durant tantíssims anys. Però, clar, aquell Per fi sol va tenir tantíssim èxit que ha durat gairebé 4 anys i mig d'explotació. I un cop acabat aquell Per fi sol, doncs, me'n vaig preguntar si volia jo continuar o no. Crec que encara en tinc moltes ganes, m'agrada, tinc molta energia per fer-ho, i el que sí que crec és que he de fer un espectacle nou, que havia de fer un espectacle nou, però que probablement seria el darrer espectacle, no? Perquè si dura els 4 anys que m'ha durat el Per fi sol, doncs potser arribaré un moment que ja hauria de dir, bueno, me'n vaig a disfrutar ja definitivament del tot de la vida, no? I d'aquí ve el títol de Per fi me'n vaig, que és pel que explico tot el que explico en aquest nou espectacle.
En aquest cas, doncs, ja no hi haurà anècdotes de tricicle o també?
No, hi ha anècdotes que ja són més personals i també visions d'una mica de les coses del meu entorn, una mirada personal també de totes aquelles coses que diuen que un ha de fer a partir del moment que diu que ja quan es retira, no? I aleshores vaig fent un llistat, vaig com desgranant totes aquelles coses que la gent et va dient que hauries de fer ara que et retiraràs o ara que tindràs temps lliure, jo m'ho vaig carregant una per una, no? Vull dir, és molt divertit aquesta mirada que tinc, diguem-ne, de moltes d'aquestes coses, no? I després també parlo de moltes vivències personals, però ja més aviat més desvinculades, diguem, de tricicle.
Carles, sempre heu estat tres a l'escenari, sempre havíeu estat tres, de fet. El Perfí Sol et vas enfrontar tu sol davant del públic i ara segueixes sol.
Sí, sí, sí. El pas, diguem-ne, complicat ja l'he passat, que era el salt de tricicle a treballar en solitari. Poder arribar a travessar, diguem-ne, les suspicàcies o una mica el recel que podia causar de dir, bueno, perquè molts amics m'ho deien, vols dir ara tu sol sense el tricicle? I aquest pas ja l'he donat, l'he fet i m'he demostrat doncs, que el públic agrada molt el que faig i a mi m'agrada molt estar a l'escenari. I sí, ja ara ja em sento molt a gust, en solitari, i sí, sí, ja l'he agafat, ja he agafat el tranquillo.
Oi, carrerilla. Tant és així que amenaces o avises que potser no marxaràs, no? Tot i que el títol sigui Per fi me'n vaig.
Bueno, no ho sé, jo de moment el que dic és això, que jo crec que si d'aquí 3-4 anys, que és quan suposadament aquest espectacle que ara acaba d'engegar, doncs acabarà, doncs home, potser sí que serà el moment de dir passi-ho bé. Però passi-ho bé dels escenaris, no passi-ho bé al teatre. Vull dir que puc continuar dirigint, puc continuar fent moltes coses des de baix de l'escenari, no?
Tornes a fer tàndem a la direcció amb José Corbacho, no?
Sí, 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 perquè l'experiència amb ell va ser boníssima, amb el Perfí Sol, tenim molt bona amistat, tenim una relació fantàstica, ell m'ha donat idees i suggerències estupendes, vull dir que va ser és una mica fantàstic i jo necessitava algú que m'hi entengués molt i la veritat és que ha sigut tot un encert.
Doncs Carles Sanz, aquesta expota de tricicle, no? Que doncs, ja fa temps que va en solitari, que triomfa als escenaris, hem de dir que 150.000 espectadors en Per fi sol, ara ho torna a petar i ho petarà segur en Per fi me'n vaig. El tindrem a Castellà, recordeu, sí. El proper dissabte, dia 7, a l'Auditori, a les 8 del vespre.
Doncs vindré a Castellà, que el farem català, encara que vingui a Castellà, però el farem català. Bromes a part, tinc moltes ganes de venir, crec que el teatre està pràcticament a rebentar, és a dir, que o hauré de tornar per si queda més gent a veure-ho, o, bueno, si no, mala sort, però moltes ganes de venir.
L'informatiu del migdia.
I en esports, com dèiem a l'inici, el Club Bàsquet Castellà rep la visita del Club Bàsquet Neus, un rival directe contra el qual estan obligats a guanyar si volen sortir de la part baixa de la taula. Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia. Esports.
Així és, Jordi, el Club Bàsquet Castellà es juga a poder sortir de la part baixa de la taula en un partit important pels de Jaume Prat, que, com bé dius, s'enfronten al Club Bàsquet Neus, un rival directe que suma una victòria més en la classificació i el qual poden avançar amb un triomf aquest dissabte. En futbol, la Unió Esportiva Castellà visita els segons classificats al Turó de la Peira, mentre que l'hoquei tindrà un partit complicat a Mollerussa per tractar de mantenir la primera plaça de la classificació. En futsal, els de Borja Burgos visiten la pista del Sant Joan de Vilassar. I arrenquem, doncs, parlant de bàsquet i un dels partits més importants pel Club Bàsquet Castellà. Aquest diumenge, a 7:15 del vespre, el Club Bàsquet Neus visita el Puigverd, en el que serà un duel d'equips de la part baixa de la taula. Els groc i negres necessiten una victòria per començar a escalar posicions a la classificació i evitar la zona de descens directe a tercera catalana. Ja en el tercer partit de la segona volta, els de Jaume Prat fan de la victòria una necessitat per poder esmenar la mala dinàmica de la primera volta. Després de dues victòries consecutives, la derrota enfront del líder de la passada jornada ha servit per continuar ajustant l'equip, ja que van mostrar una molt bona imatge i van saber plantar cara fins al final. Enfront del Neus, que va guanyar de 2 en l'última jornada enfront del Club Bàsquet L'Ametlla, els castellarencs estan obligats a la victòria i a tractar de superar la baraix. Jaume Prat en parla.
Sobretot els emparellaments que ens toquen directes, com has dit abans, el Bàsquet Neu és un d'ells, i hem d'anar pels abaraixos. El diumenge passat ens vam endur Manlleu a casa seva, amb l'abaraix, i el Neus torna a ser un partit que ens volem endur i recuperar l'abaraix, que també van ser de 2-3 punts. De fet, el grup encara no s'ha trencat, No sé ara la classificació de com anirà aquesta jornada, però l'anterior no s'havia trencat. Llavors, bueno, està molt ajustat a la part mitja. Jo entenc que si estem amb 10, 11, 12 victòries, estem fora de play-out.
El Castellà suma un balanç de 4 victòries i 10 derrotes, tot i que li resta el partit enfront de l'últim classificat, el Santa Coloma B. Dues victòries en aquests dos partits es podrien col·locar en mitja taula per poder afrontar el que resta de temporada amb més tranquil·litat. Pel que fa al femení, l'equip ha de capgirar una ratxa de 6 derrotes consecutives i hauran de buscar aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del LAE Minguella, terceres de la taula, amb 9 victòries i 6 derrotes. Un triomf les allunyaria de la zona de descens, que ara mateix està a només una victòria de distància. I en futbol, la Unió Esportiva Castellà visita el difícil camp del Turó de la Peira, únic rival que aquesta temporada ha estat capaç de sumar els 3 punts al Joan Cortiella. Els barcelonins són segons a la taula i l'anterior antecedent va ser l'empat a 1 de la temporada 2023-24 en l'estrena dels de Juan Antonio Roldán a Primera Catalana. Pel partit, els locals ho faran sense el sancionat per acumulació Xavi Ramírez, mentre que els castellarencs fan net. Els de Roldán hauran d'intentar frenar l'atac del Turó, l'equip més golejador del grup, amb 34 gols, 3 més que els castellarencs, i a més mirar de frenar els seus davanters Antonio García i Sergio Obispo, amb 11 i 8 gols respectivament, dos dels màxims golejadors de la categoria. Aquest diumenge, un quart d'una, Centre Cultural Deportiu Turó de la Peira, Unió Esportiva Castellà. I seguim parlant de futbol, en aquest cas de futbol sala i del partit que enfrontarà el futbol sala castellà al Sant Joan de Vilassar. Després de la sobredosi d'adrenalina que va significar la victòria enfront del líder invicte Ripollet, els de Borja Burgos visiten la pista dels setens classificats per tocar de peus a terra i continuar amb la positiva ratxa de 4 victòries consecutives i 6 jornades sense perdre. Els taronges inicien amb aquest partit la segona volta de la competició amb la intenció de poder acabar en la part alta de la taula a final del mes de maig. En el partit de debut d'aquesta temporada, els de Burgos van guanyar per 6-3, un resultat que esperen poder repetir. Els dos equips arriben sense sancionats i amb una diferència de 10 punts entre la tercera i la setena posició. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, Sant Joan de Vilassar, futbol sala castellà. I en hoquei, després d'una setmana de descans, l'Hoquei Club Castellà visitarà la pista del Mollerussa, tercer classificat, de només 2 punts de diferència. Els de Fiti volen mantenir el primer lloc de la classificació amb una victòria que seria un cop a la taula en la Lliga, deixant a 5 punts a un dels equips cridat a lluitar per l'ascens de categoria. Dissabte, a les 8 del vespre, Club Hoquei Mollerussa, Hoquei Club Castellà. Pel que fa a l'equip femení, les granes reben el Dani Pedrosa al Club Esportiu Olesa Patí, un altre rival complicat com la passada setmana. Les de Pere Costa s'enfronten a les terceres classificades avui divendres, a 9:15 del vespre, el Dani Pedrosa amb la intenció de donar la sorpresa. I, com sempre, acabem amb vòlei i una última jornada de la primera fase totalment intranscendent pels tres equips del vòlei castellà, que ja saben quines fases disputaran. El sènior masculí ja va deixar sentenciada la classificació per la fase d'ascens amb la victòria de l'última jornada i aquest cap de setmana visita la pista de l'escola Orlandai, líder del grup que ja s'ha assegurat el primer lloc. L'equip B visita el vòlei Manresa B, que tampoc ha jugat res, i el femení QE rep a l'Alpicat penúltimes classificades.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
De bracet de l'entitat Suport Castellà, el podcast Les Neòfites fa parada castellà aquest divendres 6 de febrer. Bet Bardagí i Clara Borrell són les creadores d'aquest podcast en ruta sobre les dones de mitjana edat actuals, des de la cultura, l'humor i les vivències personals, que parlen sense filtres i amb molt bon rotllo. A Castellà vindran acompanyades de la periodista sabadellenca Eli Carnici. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tota la població, especialment les dones, que es farà a partir de 6:45 d'avui a la sala d'actes del Mirador. Dimarts 10 de febrer a les 7 del vespre hi ha prevista a la sala Lluís Valls Areny una nova xerrada dins del cicle Educa'm en Família. La xerrada porta per títol Un marc de possibilitats, com acompanyar els fills i filles en el seu futur professional, i anirà a càrrec de Laura Salmerón, pedagoga de FEM Pedagogia. En aquesta xerrada, per a famílies de segon cicle d'ESO i batxillerat, s'exploraran les opcions formatives existents, les oportunitats del mercat laboral i el paper clau que tenen els pares i mares per orientar, acompanyar i donar confiança als seus fills i filles. Com que hi ha places limitades, cal inscriure's a la pàgina web municipal.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Aquest diumenge, 8 de febrer, s'inicia el programa de passejades guiades 2026 del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, que s'allargarà fins a final d'any. L'oferta inclou 25 itineraris dominicals entre 2 i 4 hores de durada, guiats per experts del territori, amb l'objectiu de donar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i de gaudir del seu entorn. Les passejades tenen lloc en indrets variats per oferir una visió àmplia de la diversitat paisatgística i patrimonial del Parc Natural. Les primeres es faran en zones on no hi ha restriccions a activitats de lleure organitzades d'acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya per evitar la pesta porcina. La primera sortida, aquest 8 de febrer, estarà dedicada a la història dels maquis al pont de Vilomara i Rocafort. El 22 de febrer i també l'11 d'octubre, membres de l'Associació de Pedra Seca del pont de Vilomara guiaran una passejada a les tines del Vall del Flaquer, declarades de Bé Cultural d'Interès Nacional. El 22 de març tindrà lloc una passejada fotogràfica de l'equipament de la Casa Nova de l'Ubac. El programa es completa amb sortides al Puig de la Balma, a el 26 d'abril, al Mas de la Serra Llarga el 10 de maig, al Mas Vell de l'Obac el 6 de desembre, a Sant Jaume de Vallhonesta el 24 de maig, coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, als Forns del Calç de Matadepera el 7 de juny i a la Riera de Rellinars el 13 de setembre. També s'ofereixen guiatges temàtics dedicats a la fauna el 20 de setembre, al bandolerisme el 18 d'octubre i la tardor al Parc Natural el 22 de novembre, entre d'altres. Després de més d'una setmana tancat, Adif ha reobert el túnel ferroviari de Rubí, justament ahir a la tarda. Es tracta d'una reobertura parcial durant el dia que permetrà començar a desencallar el caos provocat al transport de mercaderies català i que haurà de conviure amb les actuacions d'emergència que es continuaran fent durant la nit per garantir la seguretat del túnel. De moment, aquesta reobertura parcial és només per als combois comercials i no afecta la línia R8 de Rodalies, que continua aturada al llarg de tot el seu recorregut. Els tècnics d'Adif han actuat d'emergència en 130 metres de pont per cosir una part de l'esquerda detectada. Ho han fet col·locant unes platabandes d'acer que s'han ancorat a la volta del túnel. En aquests moments s'estan fabricant a mida les cintes metàl·liques que s'instal·laran per cobrir més endavant la resta de l'infraestructura. Mentre duren els treballs es manté l'auscultació del túnel en temps real i s'ha intensificat la vigilància. Posem el punt final informatiu d'avui divendres 6 de febrer del 2026. Ens acomiadem als que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Oriol Ferran i Marina Antúnez, a la redacció, Albert Senantes, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.